setmana Pedro Sánchez viurà jornades complicades. Avui n'ha estat un exemple. Junts i el Partit Popular han demanat que es voti al Congrés la petició d'avançar eleccions. La mesa ho ha tombat amb la majoria del PSOE i Sumar, al·legant que la convocatòria electoral és una prerrogativa del president del govern. Jordi Turull, de Junts, i Esther Muñoz, portaveu del PP, diuen que la situació és insostenible.
Defensem que la legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. I què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
Que són mentirosos, que són corruptos, y ahora confirma también que son cobardes. Porque si esta votación no era vinculante, ¿qué miedo tienen a que vote?
L'argument de la covardia és justament el que ha fet servir també el PSOE per respondre.
Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
I aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, a la comissió del Senat en què s'investiga el cas Leire Díez. Ha admès reunions amb ella, però hi ha tret ferro i ha afirmat que no va maniobrar per frenar cap investigació del cos que dirigeix.
No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guàrdia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
Aquestes són algunes de les coses que han passat avui, però és que demà l'atenció pujarà encara més a Ferraz. D'entrada, de bon matí, li tocarà declarar davant del jutge a Zapatero. Haurà de respondre, per exemple, d'on van sortir les joies valorades en 1.300.000 euros que van trobar a la seva caixa forta.
Catalunya nit.
El preu del petroli ha caigut per sota dels 80 dòlars al barril de Brent davant la perspectiva que divendres a Suïssa assigni el memoràndum de pau entre l'Iran i els Estats Units. Un memoràndum del qual encara no sabem els detalls, tot i que Donald Trump assegura que impedirà que Teheran pugui fabricar armes nuclears. Ja veurem en quins termes s'expressa aquest memoràndum. Un president dels Estats Units que avui s'ha mostrat descontent amb Netanyahu i Putin.
Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
Tot això s'està coent a la cimera del G7 a França, on tenim el Jordi Baró.
I abans de les 11 conversarem amb la periodista Fàtima Llambrí, que ens parlarà de la narcoamenaça, el 30 minuts que s'emetrà diumenge a TV3. Entre altres coses, alerta que la violència, que abans només afectava les bandes de traficants, en alguns punts d'Europa ja ha passat a ser contra les institucions i la societat. Aquest 30 minuts aborda els casos de Bèlgica i de Marsella, que segons Llambrí val la pena prendre nota del que ha passat allà perquè podria arribar a passar aquí.
I al Catalunya Nit escoltarem una de les parelles de moda de Hollywood.
Hola, me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos.
Parella a la vida real i a la gran pantalla. Tom Holland és Spider-Man.
I mean, look, Barcelona is one of my favorite places to visit ever.
I avui a Madrid ens ha dit que és un enamorat de Barcelona, una de les seves ciutats preferides del món. I ella és Zendaya, MG Spider-Man.
Yeah, it's interesting. We were kind of sitting down trying to figure out, like, who these characters have much.
El nostre company Dani Sainz de Aja els ha entrevistat a Madrid per parlar de Brand New Day, la nova entrega de l'heroi de Marvel, que s'estrenarà el 29 de juliol.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Thank you.
Catalunya està pressionant Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana a la Moncloa. Intenta forçar que el Congrés li demani eleccions anticipades. Els de Carles Puigdemont es volien posar al costat del Partit Popular per exigir la convocatòria electoral, però el PSOE i Sumar han aprofitat la seva majoria a la mesa del Congrés per vetar la iniciativa i impedir la votació. Un nou xoc que arriba a poques hores d'un moment crític per al govern espanyol. La declaració a l'Audiència Nacional demà de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Comencem per aquest intent de Junts. Què és el que ha intentat el partit de Puigdemont i què volia deixar en evidència?
Doncs ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar. La iniciativa de Junts tenia més de simbòlic que de pràctic, però ha descol·locat el PSOE, que ha acabat vetant la votació i s'estalvia, per tant, la foto de la majoria del Congrés reclamant eleccions. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
Sumar i el PSOE justifiquen el veto, diuen que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta, i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional, i a veure qui se suma.
Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'avui. El Partit Popular, indignat, presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
Mentre Esquerra retreu a Junts la seva maniobra, Oriol Junqueras a les xarxes ha defensat la continuïtat de la legislatura, però reclama a Sánchez que prioritzi les carpetes catalanes. Gabriel Rufián va més enllà, veu a Junts còmplice del PP i Vox.
L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforman una mayoría de derechas, PP, Junts y Vox. Pues nada, si se gustan, ¿no?
I a la Moncloa respiren tranquils, aliens a la polèmica, diuen que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
I com dèiem, Paula, a més, tot això arriba a poques hores d'una declaració que es preveu crucial, la de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge. Per on pot passar la defensa de l'expresident espanyol?
Serà una defensa molt tècnica per desmuntar els indicis contra ell i qüestionarà fins i tot la legalitat dels whatsapps que l'esquitxen, negarà haver liderat cap trama de tràfic d'influències, ni haver mediat a favor del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un altre front per desmuntar, el de les joies milionàries de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir i si les va declarar. La foto de Zapatero demà a l'Audiència Nacional és crítica per al govern espanyol, però confien en la seva innocència. Elma Saiz, ministra portaveu.
Confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. El tener un principio de presunción de inocencia en nuestro país no es un eslogan, una frase vacía, es un principio jurídico fundamental.
La imatge de demà és una cita històrica, és el primer expresident del govern espanyol que declara com a imputat.
Gràcies, Paula, bona nit.
Adéu, bona nit.
I avui el cas Leire s'ha traslladat al Senat amb la declaració de la directora de la Guàrdia Civil. Ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per frenar causes judicials contra el govern espanyol. Durant la seva compareixença a la Cambra Alta, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir les seves investigacions. El Partit Popular i Vox li han exigit la dimissió. Seguim a Madrid, ara amb Àngels Lafuente. Bona nit.
Bona nit. Des del primer minut de la compareixença, Mercedes González ha volgut deixar molt clar que mai ha participat en cap trama ni cap tipus de conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol. I ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i que quan Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona.
No me dedico a ninguna cloaca, a ninguna conspiración, a ninguna trama y a nada de nada.
Unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
Mentrestant, els socis de l'executiu, tot i ser crítics, rebaixen el to. Carla Delgado, de Més Madrid, i el republicà Joan Josep Caral.
Lo que está en juego no es el cargo de una directora o un director de la Guardia Civil, es la credibilidad de una institución.
Si lo que dice la UCO es verdad, usted está participando en un gobierno que, digamos, tiene algo de barrillo.
Tant el PP com Vox han tornat a exigir la dimissió de Mercedes González i els de Feijó han anunciat que citaran la directora de la Guàrdia Civil a la comissió d'investigació del cas Coldo, també al Senat.
Doncs bé, sobre l'ambient d'avui al Congrés, amb el veto del PSOE i sumar a la petició d'eleccions per part de PP i de Junts, hi posa la mirada el periodista, escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
El Papa ja ha marxat, la selecció espanyola va empatar i Pedro Sánchez es va quedant sense aire. D'acord, la mesa del Congrés, on hi ha majoria progressista, ha maniobrat aquest migdia per impedir que es votessin unes sorprenents esmenes de Junts i el Partit Popular que haurien forçat una moció de confiança encoberta. Una iniciativa parlamentària no vinculant, en virtut de la qual la cambra hauria votat sobre si considerava necessària o no la convocatòria d'eleccions. No passarà, però, de fons, sí que passa i passa gairebé cada dia. És la pèrdua de confiança del govern al Parlament i del projecte socialista de Pedro Sánchez de cara a la societat. També l'expresident Rodríguez Zapatero volia maniobrar per guanyar temps i justificar per què tenia aquella joia caríssima sense declarar a la caixa forta del seu despatx. Però els jutges són els jutges, ell i Sánchez són el mateix objectiu de mira i demà, vulguis que no, Zapatero haurà de declarar. Potser es defensa amb un argumentari convincent, tant de bo per ell, però el personatge en el qual s'havia abraçat Sánchez de 2023 per fonamentar èticament el seu projecte s'està desemmascarant com un polític molt tèrbol per contrast amb la imatge de Bambi que havia projectat. Les joies ho revelen. Les fotografies policials dels collarets, dins de bosses de plàstic, són la imatge terminal d'una legislatura que sobreviu amb respiració assistida.
Dos minuts i arribarem a un quart d'onze. El govern de la Generalitat ha corregit avui la consellera d'Interior i ha afirmat que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho vulguin. En una entrevista aquí al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon el donava per aturat per les crítiques dels docents.
Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
Doncs això és el que ha dit Núria Parlon aquest matí. Txell Vallespí, què diu exactament el govern de Salvador Illa?
Que de paràlisi res, que tot segueix igual i que el pla pilot és bo per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena, les paraules de Parlon, ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la consellera portaveu Sílvia Paneque.
Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà. Admet, però, que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat.
L'oposició, Txell, ho ha aprofitat per carregar contra el govern.
Això mateix, fins i tot els socis parlamentaris d'Illa li reclamen que aparqui definitivament el pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra i David Cid, dels Comuns.
El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
Doncs a punt d'arribar a un quart d'onze de la nit, fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada passem per la cimera del G7, on s'hi estan discutint coses molt importants.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid, però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El preu del petroli ha tornat a caure amb força avui, per sota dels 80 dòlars al barril de Brent, després que Wall Street Journal ha publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli immediatament després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump avui a Evian, a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també diu que la reobertura de l'estret d'Hormuz serà sense peatges. Enviat especial a Evian, a Jordi Baró, bona nit.
Hola, bona nit.
Què s'ha concretat de nou avui sobre l'acord amb l'Iran?
No s'ha fet públic encara el document, tot i que fa ja gairebé 2 dies de l'anunci de l'acord, però la discussió al G7, el segon dia de cimera, ha seguit girant bastant al voltant d'aquest pacte que s'ha de firmar divendres i que Trump ha continuat defensant. Avui el president dels Estats Units ha volgut garantir que l'acord recull per escrit la negativa de l'Iran a tenir una arma nuclear. Enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com càrrecs destacats de la Casa Blanca tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran en aquest assumpte. Trump, però, ho té clar i amenaça, en cas contrari, amb represàlies.
No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
Avui hem sabut que la firma de l'acord amb l'Iran serà finalment en un resort de luxe a prop de Lucerna, a proposta dels mediadors de Qatar i el Pakistan, i després de les protestes anti-G7 amb aldarulls i mig miler de detinguts diumenge a Ginebra, on s'havia especulat que es faria en un primer moment. L'hotel finalment triat ja va acollir fa 2 anys una cimera sobre la pau a Ucraïna.
L'altra gran discussió, Jordi, al G7 avui ha estat precisament sobre Ucraïna amb l'assistència de Zelensky. Què s'hi ha negociat?
Els líders europeus del G7 han reclamat que es mantingui l'ajuda a Kiev i la pressió a Rússia i Trump, presumiblement amb la solució a la guerra de l'Iran ja encarrilada, ha tornat a posar atenció en aquest conflicte que dura des de fa més de 4 anys. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord de pau.
Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
Zelensky ha participat avui aquí a Evian a la reunió del G7 i assegura que ha notat un canvi de percepció de Trump i la resta de líders, que al seu parer coincideixen tots que Rússia està perdent la guerra.
Putin
has to stop this war.
Putin ha d'aturar aquesta guerra i tinc la unanimitat de tots els líders i dels presidents de la Unió Europea. Així doncs, hem tingut la unanimitat que Rússia no està guanyant, està perdent molta gent i que ha d'arribar a un acord com més aviat millor.
Zelensky assegura que avui s'han discutit aquí noves sancions contra Rússia. No hi ha hagut públicament massa concrecions, més enllà que Trump ha suggerit que amb la situació a l'Orient Mitjà, en vies de normalització, podria reactivar represàlies contra el petroli de Moscou.
Gràcies, Jordi Baró, des de Vienne, França. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs les crides del G7 a Rússia per negociar el final de la guerra amb Ucraïna no han provocat de moment cap reacció del Kremlin, més enllà d'insistir que si Zelensky vol negociar amb Putin haurà d'anar a Moscou. El president rus vol demostrar a Trump que està obert al diàleg, però només sota els seus termes. Això ens porta cap a Moscou. Cristina Solias, bona nit.
Bona nit. El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i a acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula. Per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
Gràcies, Cristina. I encara afegirem una cosa més. La policia polonesa està investigant la mort a trets de l'artista rus Semion Skrepetsky, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Segons la fiscalia, un home armat se li va acostar ahir en un aparcament i li va disparar dues vegades. Quan la víctima va caure a terra, l'agressor encara li va disparar tres trets més abans de fugir. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys per la possible relació amb els fets que han tingut lloc a uns 40 quilòmetres de la frontera amb Bielorússia. L'artista era conegut per les seves caricatures de Putin, però també del líder bielorrus Alexander Lukashenko i del dirigent txetxè Kadyrov. Fa només uns dies hauria participat en una protesta davant l'ambaixada russa a Berlín.
Aquest matí, una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega. Per això anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest matí que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. La Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'avui no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al canal de la Mànega, d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
5 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats d'aquesta ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos per part de treballadors locals i internacionals del Txad. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són fonamentalment dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució també en camps de refugiats amb menors també. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta a una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària que va fer pel terratrèmol a Haití el 2010.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Quatre minuts per arribar a 2:15, el govern espanyol s'ha compromès a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar aquest projecte. Tarragona, Ricard Boigas.
Un dels acords que s'han tancat és que Móra la Nova tindrà la seu jurídica de l'empresa. És un fet rellevant perquè la candidatura comparteix seu amb San Fernando de Henares, a Madrid. L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, ho celebra.
Poder tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que del territori és molt important perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
La Generalitat, que posarà els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol del 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Brussel·les aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. A la plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria d'IA li preocupa l'elevat consum energètic i d'aigua que suposarà l'equipament, com explica el portaveu Aleix Carbó.
Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en total competició en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
Bé, la candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026. Si s'acaba executant, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros.
El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar. Són els anomenats mercaurans. També ha denunciat 50 fleques degustació per intrusisme i també per incomplir la normativa municipal. Anna Escura, què diu la normativa sobre el fet que els supermercats puguin tenir aquests espais habilitats? Bona nit.
Bona nit. Prohibeix que la zona que hi entra la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
En el cas dels mercaurans, el gremi ha presentat la denúncia contra 30 establiments de la cadena Mercadona, però ja ha avisat que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus.
Ja hem dit, Anna, que també s'ha denunciat 50 establiments de fleca degustació.
Efectivament, en aquest cas, però ja fa temps que el gremi denuncia aquest tipus d'establiments per incomplir la normativa municipal. De fet, aquests 50 locals ja se'ls havia denunciat. Roger Pallarols ha explicat que són reincidents i ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de locals.
Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
Ara per ara, totes aquestes denúncies són administratives, però el gremi ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
arribarem a 11:15 amb una qüestió que ja acostuma a portar polèmica i que, a més, avui, amb les declaracions que s'han fet, encara potser en portarà més. La COE ha demanat a la Seguretat Social que assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. De moment, comencem per aquí. Rafael de Ribot.
Doncs una petició que ha fet el president de la patronal, Antonio Garamendi, que ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front, ha dit, als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics, o sigui, segons ell, a la saturació del sistema sanitari.
Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
Una reivindicació dels empresaris que Garamendi ha fet en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals, tu ho avançaves, el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant així dels treballadors joves.
Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
Y encara anant més lluny.
Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
Gràcies, Rafael.
Excursionista ha mort aquesta tarda a la Vall d'Aran en precipitar-se per una canal a la zona de Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa. Viella, Sofia Cabanes, bona nit.
Bona nit. L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima es trobava pujant per una de les canals del Cap del Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company que ha presenciat els fets ha donat l'avís als pompiers d'Aran que han acudit a la zona amb helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers n'han certificat la mort i han traslladat el cos a Viella.
I l'home detingut per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home de 24 anys es va entregar ahir a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, i va confessar el crim. El detingut va sospitar que el logopeda havia abusat del menor. Maria Costa.
Segons el relat del detingut, l'home va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva, es va entregar a la comissaria i va confessar el crim. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasar a disposició judicial.
La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim.
I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores de la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius per baixes laborals i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per l'idiosincràsia que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
A partir d'aquest dijous, la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament.
Per tant, no només els dies de ple, com en els últims 45 anys, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano. La mesa del Parlament ha acordat acatar aquestes mesures per protegir els funcionaris que hi treballen. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven els dies de ple. Dijous, un cop s'acabi la sessió d'aquesta setmana, les banderes continuaran hissades ininterrompudament, si més no fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
El jutge que investiga l'actriu Elisa Mulià per suposades calúmnies a Íñigo Errejón ordena ara la seva detenció.
Per tercera vegada, l'actriu no s'ha presentat a declarar com a investigada l'exdiputat de Podem i Sumar la va denunciar per haver dit que ell havia pressionat testimonis en la causa oberta contra ell per suposadament haver-la agredit sexualment. Mulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència.
Els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar, per tant, a ser de 24 euros, als quals s'hi afegirien els 6 de la taxa del govern. Les tres formacions han aprovat el canvi a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol.
Els grans bancs en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència per les hipoteques.
L'organisme investiga si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja han pogut alterar la competència, revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb les hipoteques a tipus fix, cosa que hauria permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. La comissió aclareix que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys.
Hola, me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos. Iba a pasar algo muy malo y la única forma de impedirlo fue hacer que todo el mundo se olvidara de mí. Porque no solo soy...
La nova parella de moda Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel, que s'estrena el 29 de juliol. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Un equip de 3CAT amb el nostre company Dani Sainz de Aja ha parlat amb els protagonistes.
Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i tothom, també la seva estimada MJ, ha oblidat Peter Parker. Ara és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida. This movie is
less of a superhero. Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
Queda enrere el to juvenil que ha marcat fins ara la saga i també a un Tom Holland i una Zendaya arribats a la maduresa interpretativa.
Suposo que l'essència de qui som no ha canviat. Simplement hem crescut d'altres maneres. Hem crescut amb els personatges.
Sí, gairebé la nostra versió de l'institut / universitat, que no hem experimentat mai. Aquesta és la nostra versió, saps?
Sí, sí, vam anar a la Universitat de Spider-Man.
I és que són 10 anys fent Spider-Man plegats i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies pels carrers de Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT les seues preferències.
Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he emmirallat amb ell.
No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
A tothom que hi vulgui col·laborar,
Necessitem tot tipus d'animals domèstics per ser exposats al Zoo d'en Pitus, que s'inaugurarà el dia 15 de març a la nau del barri.
El Zoo d'en Pitus, de Sebastià Sorribes, és un clàssic de la literatura infantil i juvenil. Va inaugurar la col·lecció Els Grumets de la Galera, que avui justament ha celebrat 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Una col·lecció impulsada per Andreu Dòria i la pedagoga Marta Mata, que va ser clau per fomentar la lectura i la normalització del català en plena dictadura franquista. Montse Camps.
Els Grumets de la Galera va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades hi han publicat autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza o Anna Fiter. Dividida en diferents sèries de colors, segons l'edat recomanada, ha publicat més de 300 títols. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
60 anys després, continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
Amb 60 anys fets, es marca aquests objectius.
Seguir, que segueixin estant a les escoles, això seria el nostre objectiu. Trobar noves veus, que això és una cosa que sempre la Galera també va ser, des del moment de la seva fundació, va ser fonamental, tant d'autors com d'il·lustradors.
A la celebració d'avui s'ha atorgat el Premi Emili Teixidor per Premis Lectors que ha guanyat l'escriptora i il·lustradora valenciana Lírios Bou amb el conte El senyor Rutinelli. La història d'un gos molt ordenat que aprèn que a vegades també es va perdre el control. Es publicarà a l'octubre en català i castellà.
I la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques ha acabat sense acord. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Montse Pujol.
Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
De 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca. Vull dir, que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
Montse Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha donat per tancar d'aquest cop la negociació.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Anys i anys!
Ho veus?
Okay.
L'anys i anys. Això és molt nostre. Molt. Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres, aventurers...
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
¡Hijo!
Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
Sí.
I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
És veritat que la cara estava rara.
Era Shakira o no era Shakira?
Jo estic segura que sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En punt 3 quarts d'11, ara volem dedicar uns minuts a parlar d'una qüestió que trobem molt interessant. Des de fa temps, diverses institucions europees alerten que el crim organitzat vinculat al narcotràfic és una amenaça que va a més i que això posa en risc la seguretat dels països d'Europa. En aquest sentit, Catalunya també viu una situació canviant. Per això, diumenge, el 30 Minuts de TV3 emetrà un reportatge d'anàlisi que posa el focus en l'origen de tot això, en la realitat d'entrada que hi ha a Bèlgica i a Marsella. El reportatge es diu La narcoamenaça i la seva codirectora la tenim aquí amb nosaltres i hem parlat a vegades d'aquestes qüestions, però avui l'agafem des d'una altra perspectiva. Fàtima Llambrich, benvinguda.
Gràcies, bona nit.
D'entrada us heu fixat en els casos de Bèlgica i Marsella. Per què?
Sí, una mica la idea és que Bèlgica i Marsella ens facin d'espill per veure les rèpliques que d'això poden arribar a bé aquí o que ja estem veient aquí.
Perquè què és el que passa a Bèlgica i Marsella?
Mira, per exemple, a Bèlgica el crim organitzat va amenaçar directament el que era ministre de Justícia. Països Baixos, la princesa va acabar a Madrid protegida perquè també estava amenaçada. Marsella, la tardor passada, van matar a trets al mig del carrer el germà d'un activista molt conegut contra el crim organitzat. Un germà que no estava vinculat amb el tràfic de drogues i justament les autoritats allà van dir això és un punt d'inflexió, això és un avís, això és una amenaça. Per tant, està canviant i el que alerten les institucions europees és està canviant molt ràpid, s'està enfortint. La realitat que veiem aquí, Mossos d'Esquadra ja fa molts anys i també els altres cossos policials, fa molts anys que avisen de les particularitats que es viuen a Catalunya concretament amb el tràfic de marihuana. Òbviament tenim l'entrada de cocaïna pel port de Barcelona i el que ha suposat la marihuana aquí en quant a un augment d'armes de foc, és a dir, hi ha més gent amb armes de foc, per tant.
Clar, perquè el que ens deies de Marsella i Bèlgica són casos de criminalitat ja no entre les bandes, sinó que surten, no?, que ataquen les institucions o fins i tot a persones d'altres entorns.
Sí, sí, és a dir, les dues situacions, no? El conflicte entre organitzacions criminals, que això a Marsella es veu molt clar, i a més van tindre un any de punt d'inflexió on te van duplicar els homicidis. Només a Marsella, pensa, la població de Marsella estem parlant que no arriba als 900.000 habitants, la meitat del que seria la població a Barcelona. En canvi, 2023 van registrar, només a Marsella, vinculat al crim organitzat, 49 homicidis, quan venien de 24, 25. Per tant, se'ls va disparar. Sí.
El Catalunya, per tant, encara no és Marsella.
No.
S'espera no arribar-hi, però el reportatge heu parlat, per exemple, amb Antoni Rodríguez, de la prefectura dels Mossos d'Esquadra, que diu això.
El nostre territori per a les màfies marselleses és atractiu. Fa anys que ho hem detectat i cada vegada que ho detectem actuem amb la màxima rapidesa possible. Però aquí no s'hi ha instal·lat cap grupúscul d'aquella zona que hagi fet seu un territori, com allà ha passat.
O sigui, encara no s'han instal·lat aquí, però ho intenten, ho troben atractiu.
Clar, hem tingut experiències aquí, a la zona de Salou, també Costa Brava, amb homicidis, d'aquestes guerres intracriminals, però que això vol dir que Catalunya... mira, quan vam anar a Marsella ja fa un any i mig, el fiscal deia bueno, és que Catalunya queda molt a prop, hi ha esta tendència ja natural, no?, este vincle, per tant, pot servir com a refugi. I això també és un problema.
Aquí havíem parlat del teu llibre Brots de Narcosocietat. Sí. Fa 4 anys vau fer un altre 30 minuts, que era una radiografia del que passava ja aquí a Catalunya. I avisàveu, ja fa temps que aviseu, d'aquest risc de convertir-se en una narcosocietat pels molts cultius que hi ha il·legals de marihuana, l'entrada de haxís per mar, la cocaïna que entra pel port... S'ha arribat ja a aquesta narcosocietat o no? Què la definiria?
No s'ha arribat perquè s'entén com a narcosocietat la realitat que pot tindre Mèxic o Colòmbia també en alguns moments, però és que no ha de ser esta la por, és a dir, sinó la situació que estem vivint ara es pot parar, és la realitat que volem, i a més, sempre ho expliquen els policies, no? Això no és territorial. És a dir, no és tant el número d'homicidis que estàs tenint aquí, sinó amb quina conjuntura estàs. Al resta d'Espanya, per exemple, el problema està focalitzat amb el sud d'Espanya, però el sud d'Espanya no viu aïllat de la realitat del reste territorial, com Catalunya no viu aïllada de la realitat d'Europa, no? Per tant, com que hi ha aquesta interconnexió física, és com fiscals i també magistrats, i no només policies, sempre diuen la mateixa. El crim organitzat no té aquestes fronteres físiques, ni tampoc té burocràcia. Per tant, és molt més ràpid. Llavors, és com ens adaptem a resoldre això, no? I també és interessant, en realitats potser de Bèlgica, que no focalitzen només en cossos policials i justícia, no? Una mica el 30 és obrim la finestra i veiem altres realitats, i a veure què de tot això és interessant poder aplicar aquí.
Clar, està bé aprendre dels que ja estan passant per segons quines situacions, perquè de seguida també es pot crear una alarma que pot ser bona per actuar, però que pot ser exagerada. No sé, per exemple, fa pocs dies parlàvem d'aquest crim de Balmes i de seguida es va dir que feien falta prendre mesures.
Sí, clar. Mira, ens van fer un briefing, no? És a dir, a porta tancada a tots els periodistes, una mica explicant la realitat. I el director general de la policia de Catalunya li va sortir de dins, no?, un comentari que em sembla interessant. Venia a dir, ara esteu focalitzant molt en això, em preocupa tant que estéssiu focalitzant en això, no sé si va fer servir la paraula preocupa, però és el que transmetia. Com em preocuparà si no tenim més homicidis durant els propers 6 mesos i ja no pregunteu res amb això, res sobre això. Per què? Perquè el tema del crim organitzat no és només el que veus, sinó el que es va gestant i com a societat i com a periodistes no veiem. En realitat, el crim organitzat, qui ens el fa veure són els operatius policials. Un robatori, no? Quan roben un telèfon, això ens adonem tots, no? I ens activem tots. Aquí no. Este és el perill, que no anem veient que s'està gestant per sota.
Clar. De tota manera, traieu un testimoni al 30 minuts que hem pogut escoltar, que és Julian Garzani, és cap de l'Oficina de les Nacions Unides, que us diu que aquí hi ha hagut molts policies, per exemple, i altres institucions, podem dir, que anaven ensenyant banderes vermelles de compte que això s'està desmadrant.
Sí, és un comentari molt interessant, perquè ell el que ve a dir és, des de diferents punts, des de diferents països europeus, cossos policials especialitzats, ja fa anys que van donar la veu d'alarma, i és com si la societat i els polítics no volguessin escoltar. I, de fet, la fiscal antidroga de l'Audiència Nacional, només fa uns mesos, també deia algo molt similar, si no el mateix, en relació al que està passant a Espanya, no? Diu, bueno, sembla que no estigui a l'agenda social i política esta temàtica.
Clar.
I això també ens hauria de preocupar bastant.
Sí. Alguna allò conclusió important del que has vist a Marsella i Bèlgica, o ens esperem a veure el 30 minuts? Bueno, podem fer les dues coses, eh?
L'heu de veure, segur, però això no treu que poguéssim dir que ves que encara no estéssim a temps, però potser no ens podem adormir.
Doncs no ens adormirem. Aquest diumenge, 30 minuts, la narcoamenaça, un reportatge de Joan Carles Calvera i Fàtima Llambric. Moltíssimes gràcies per haver-nos-ho vingut a explicar.
A vosaltres.
Sis minutets i arribarem ja a les 11 de la nit. Arribem a l'hora dels esports. David Ubach, com estàs? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
A veure, en joc la pròrroga del Barça-Pozo de Múrcia, primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala.
Sí, i al millor de 5 partits s'està jugant la pròrroga, per tant el partit s'ha allargat, i allà hi tenim un company que està seguint el partit, que és en Francesc Ripoll.
Hola, bona nit. Mira, què tal? Bona nit. Mira, s'ha acabat ara la pròrroga. Barça 5, el Pozo de Múrcia 5. Això vol dir que el primer partit d'aquesta final es decidirà des dels penals. Ha estat un partidàs. El Pozo guanyava per 1-4. El Barça ha aconseguit empatar a l'últim minut. Destaca també que han expulsat en vermella directa un dels millors jugadors del Barça, Pito, al minut 3 de la primera meitat. Ara començaran aquesta tanda de penals.
Molt bé, moltes gràcies a Francesc Ripoll, a Connexió en Directe. D'altra banda, segon document sonor del dia, el seleccionador argentí Lionel Scaloni parlant de Leo Messi.
Creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos.
Messi, que a partir de les 3 de la matinada afrontarà el seu 6è Mundial. A les 3 tindrem hora catalana l'Argentina-Algèria. Per tant, l'estrena de l'actual campió en la selecció argentina des de la banqueta, liderada per Lionel Scaloni, aquí sentíem, i damunt de la gespa, liderada per Leo Messi. Avui, dels partits del dia, destaquem que s'està jugant el temps afegit del França 2-Senegal 0, gols pels francesos Dembappé i Barcola, tots dos a la segona meitat. Li ha costat força a França aconseguir anar per davant en aquest partit. Els minuts 66 i 82 han arribat els gols en un duel en què el jugador del Barça, Koundé, ha estat titular amb la selecció francesa.
Molt bé, doncs anem amb l'últim document sonor del dia. Izan González, nou jugador del Girona.
Definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió. Ojalà fos així.
Per tant, el Girona acaba configurant el seu nou projecte a la segona divisió. Izan González ja estava previst que arribés a l'equip gironí de tota manera. És un migcampista de Blanes, de 21 anys, que a l'última temporada doncs, l'ha jugat cedit primer a l'Europa i després al Granada. A l'Europa, la primera federació, Granada segona, tot i que era propietat del Cornellà, que és amb qui ha firmat ha negociat el Girona. Ha firmat 3 anys Izan González, i això, pel que fa al Girona, al Madrid tenim renovació d'Antonio Rüdiger, el central alemany, per una temporada més, de 33 anys, i firma fins al 2027.
Molt bé, doncs això és tot, David. Que vagi bé. Fins demà.
Adéu.
Abans d'acabar el Catalunya Nit, sempre li entreguem el control de la música a la nostra meteoròloga, la Gemma Puig, per fer-nos la previsió de cara a demà. Gemma, bona nit.
Bona nit.
Com has fet la tria avui de la cançó?
Doncs mira, és una cançó de Bangkok Boy que es diu Tumor, perquè demà tindrem un parell de graus més. Avui ja ha fet calor.
Doncs ja estem molt amunt, eh? Ja estem
molt amunt. Molt amunt, anem pujant ràpidament. No tot arreu pujaran 2 graus, però en conjunt podríem dir que sí. Avui els valors més alts han quedat a les portes dels 38, 37,5, gairebé 38 graus, cap a Ponent, molts valors de 37, també cap a la Catalunya Central. A la costa, alguns valors arriben als 30 o acostant-s'hi, doncs demà hi arribaran, i també pujarà la temperatura cap al Prepirineu. Només al Pirineu, amb la possibilitat, altre cop, com avui ha passat, d'algun ruixat de tarda, aquí la temperatura seria semblant o un pèl més baixa. En un dia de sol, en un matí de sol a tot arreu, i sí que a partir del migdia poden créixer algunes nuvolades i algun ruixat en aquest sector. Demà encara més restringits que avui al Pirineu, però aquesta tendència d'un parell de graus, no és que sigui matemàtica, però ens anirà acompanyant també de cara als propers dies.
Doncs ens anem preparant mentalment perquè això serà dur. Gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.
Doncs demà suar, Agnès. A suar fort.
Sí, molta calor.
Encara més que avui.
Què farem? Aquí s'està fresquet, però.
Aquí s'està bé.
Doncs mira, ja està.
I tornarem.
Ja el tenim.
A les 10 estem aquí per explicar les notícies ben pensades.
Bona nit a tothom. Let's do it more and maybe tomorrow.